maco, estimat. Què dius?
Bé, molt bé. Bé? Sí, sí, home, es porta una cosa...
Avui bona, avui bona.
Home,
sí?
Avui
home.
Bona.
Sí.
A bona i antiga, eh? Avui, ja ho sabeu, l'Eloi l'hem tornat a veure. Cada divendres torna a veure un programa de la història de TV3. TV3 que arriba aviat, molt aviat, als 40 anys. Avui què toca?
Doncs jo crec que toca la sèrie, m'atreviria a dir, més mítica. Mítica, mítica, de la història dels 40 anys de TV3.
Sí?
Ja vam fer paraules majors.
No, això, no, ho has dit, això ho has dit moltes vegades.
Mítica no, no he fet servir la paraula mítica.
No?
He fet servir la paraula de més èxit, per exemple, plats bruts.
Clar,
no?
Va, anava a dir, ara la gent està pensant en plats bruts.
Clar.
Les tresines, tot això ja ho has fet. Mítica aquesta.
Mítica aquesta.
Els joves. En The Rock.
En The Rock era el títol del capítol,
sí, títol
entenc,
del
no?
Capítol, sí, sí.
No és que n'és patrocinat, que ara potser no, ni existia la revista, no? En The Rock.
El títol del capítol. Jo parlava de sèrie mítica perquè va impactar molt a una generació i a diverses generacions, però sobretot a la meva. No? Jo tenia els 14 anys quan van estrenar Els joves i ens va impactar d'una manera brutal per moltes coses. Per cert, el títol original de Young Ones, la careta, la cançó, està fet expressament per la sèrie, però és una cançó original de Cliff Richards, que sona així.
Que molta gent d'una certa edat coneixerà amb la versió castellana del Duo Dinámico,
sí,
que era Jóvenes.
Sí, senyor. Éramos
tan jóvenes.
Sí, senyor.
Hasta la Maria.
No. Pensava que te n'anaves a protagonistes, sí, sí, ara, perquè també era, sí, com una versió d'una cançó,
bueno,
de Cliff Richard.
De Cliff Richard, però... sí, no, però vull dir que el Duo Dinámico, clar, es feia molt en aquella època de castellanitzar èxits que hi havia en anglès, no? I el Duo Dinámico va fer amb aquesta cançó. Bé, anem a les dades de la sèrie mítica. Dia i hora d'emissió.
Diumenges a la nit.
Durada.
Mitja hora.
Número total de programes.
Alerta. 12 capítols emesos en 3 mesos de principis de febrer a principis de maig de 1986.
I ja està.
12 capítols.
La sèrie mítica té 12 capítols.
12 capítols.
Els joves. Personatges.
En Nil, Enric, en Mike, que ja hi ha en Vivian.
Capítol escollit que hem tornat a veure.
El primer, emès el 9 de febrer de 1986.
He de fer una cosa. Que he d'anar a publicitat.
Oh.
T'ho he de deixar aquí. Oh. Però tornem, eh? No s'acaba aquí la cosa.
Ara ja està situat.
Parlarem dels joves. Entrarem personatge per personatge. Aquesta sèrie mítica que va tenir només 12 capítols. Ara tornem.
Mal karma. Un altre cop! Ei, tios! Teniu el dinar aquí a terra, si em faríeu feliç, si voleu, perquè, total, només m'he passat el dia cuinant, no? Sóc jo el que m'he muntat per posar les llenties en remull ahir la nit. Potser el que hauríem de fer és buscar un gat i donar-li, no? Perquè està claríssim que vosaltres no us molestareu. Tios! Potser us molaria més que em morís, oi?
Clar, aquesta sèrie mítica que deia l'Eloi, Els joves a TV3, any 1986, només 12 capítols, en Nil, Enric, en Mike i en Vivian... Si hagués de resumir amb dues paraules, seria les que hem sentit ara de la boca d'en Nil, no? Ei, tios, no?
Ei, tios, sí.
Això
és... el gran personatge, en Nil. Bueno, almenys, per mi, era el gran personatge i crec que és el que va impactar més, eh?
Mm-hmm.
Tots eren molt locos, flipats, així, molt estracanats, tots quatre, eh?
A veure, avui hi ha dues mirades verges.
Sí.
Aquí, bé, normalment tenim el Marc Ferragut, que per edat, doncs, torna a veure o veu per primera vegada, en el seu cas, aquesta mirada verge, algun programa de TV3. Avui hi ha la mirada verge, efectivament, del Marc, però també de la Maria, que no havia vist mai el joc.
No havia vist mai els joves i he de dir que és veritat que jo la tenia també mitificada pel que m'havia arribat i m'he portat una decepció terrible.
No t'ha agradat?
Però és que no m'ha agradat gens.
Per tant, tenim una decepció, algú que no li ha agradat gens. Marc, la teva mirada verge.
Grata sorpresa.
Grata sorpresa.
M'ha agradat,
perfecte,
de veritat.
Perfecte,
sí, sí.
Ja debat, ja debat.
Rigut.
Situem, per la gent que ha sentit campanes dels joves, de què anava la sèrie, Eloi?
Doncs eren quatre amics que vivien en un pis d'una casa destartalada del nord de Londres, estudiaven plegats a l'Scumac College, que era una universitat fictícia, perquè mai els veies estudiar, ni treballar, ni anar a classe, ni res, i estaven molt sonats, aquest és el resum, estaven molt sonats, quatre perfils molt diferents, la clau era el perfil dels personatges, en Neil era el hippie, tranquil, que deia això, mal karma, ei, tios, no? Que és la, la paraula que triomfa de la sèrie, i llavors hi havia un altre personatge que em feia molta gràcia, que era en Rick.
Neil! Però què has fet, Neil? Menjar estudiantil, Neil?
Per les illes. Amb llegums totalment totalitaris.
Quant t'ha costat, Neil?
Doncs mira, per persona, unes 4 lliures i mitja.
4 i mitja? Jo no penso pagar per menjar negres. Em puc fer de la bòfia i menjar-ne gratis.
Eh?
Quan jo menjo un menjar de 4 lliures i mitja, no pago lligues.
Sí, sí, molt bé, d'acord. Vinga, reunió, va. Ja sé que 4 lliures i mitja és una passada de pasta per un plat de llenties al curri, però n'he fet moltes. I se m'ha acudit que, tenint en compte el que penso fer aquesta nit, valia més que fes 13 en racions.
13? Què vols fer, convidar un equip de futbol?
No, no, suïcidar-me. Suïcidar-me, aquest és el meu sant sopar.
Quin clàssic, eh?
Sí,
suïcidar-se.
Però, perdoneu, és molt bèstia, no?
És molt bèstia, clar. Enric diu, no vull menjar negres, les llenties són sud-africanes. El tio diu, jo no vull menjar negres, per això em faria bòfia. I en Neil, una de les obsessions d'en Neil, que és suïcidar-se, ell ho va provant, i no li va mai bé, no? Però, clar, parlen, posa't sobre la taula temes tabús, no? El racisme, i d'aquesta manera tan bèstia, i, per una altra banda, el suïcidi, un tema fins fa als anys 80, clarament un tema tabú, no?
I això m'heu dit que anava, perdó, a diumenge a la nit, sí, eh? O sigui, sí, allò sí. Com un dia més de recolliment familiar.
Sí,
allò.
En aquests 40 anys també s'ha de dir, que l'han remès moltes vegades, eh? I per tant l'hem vist a hores diferents. I,
clar, això explica també, diguem, explica també que tanta gent se'n recordi, gent de generacions diferents. Per exemple, m'està escrivint un gran fan dels joves, que és el cap d'esports d'aquesta casa, el Joan Lluís García, que diu que se sap diàlegs de memòria i que està escandalitzat, Maria, que tu no haguessis vist mai els joves i que ara en tinguis aquesta opinió que després repassarem. Però acabem de fer el panorama de tots. Hem vist en Neil, hem vist en Rick, ens queden Vivian, ens queden Mike, no?
Sí, anem pel Mike.
Anem pel Mike, a veure.
Hola, nanos. A les 6:15, Mike, l'enrotllat, entra per sopar. Mentre s'acosta impunement, diu, hola, Neil, fem gala del seu propi estil. És això el sopar?
No, no, és això de terra.
El sopar són unes llenties que han caigut a terra. En Neil cuinava i li havien anat a terra. Clar, en Mike era elegant, tranquil, aparentment ben vestidet. Un flipat, per això, un flipat com tots.
Com tots,
sí, com tots.
Dir, entre tots en feien un, vull dir, no?
No en feien un, clar. I llavors n'hi havia un que entrava a la casa per diferents llocs, per la porta, per la paret, ho rebentava tot, que era en Vivian.
Vinc del dipòsit de cadàver!
Oh, perfecte. Per què no parlem de la mort? No cal que tingueu en compte els meus sentiments, espina que no.
He estat trossejant cossos per la classe.
És que de
veritat. O sigui, estan sopant, entra a sopar per la paret, es bots a la paret, entra, es planta sobre la taula i diu que ve d'un dipòsit de cadàvers amb una cama, no? Amb una cama d'un cadàver.
El capítol es diu que es deia Enderroc.
Enderroc, sí, clar, perquè...
Els hi volien fotre a la casa, no?
Era el primer capítol, primer presenten els personatges i de cop fa un gir tot perquè els volen enderrocar la casa.
Mireu, nois! És que hi ha una carta de l'Ajuntament! Demà tiren la casa a terra!
Però si jo la volia convertir en un complex recreatiu. El menjador, una roller disco. Ai, estic deprimit. Són els Nine Below Zero. Doncs sí que són ells, de debò!
Clar, què ha passat aquí? Hi ha un gir, els volen enderrocar la casa i en Mike diu, hòstia, volia reconvertir-la, doncs això, no?, en una disco. I apareix un grup tocant al mig del menjador. La música era important a la sèrie i feien aquestes coses tan surrealistes, també de format, no? Apareixia un grup allà tocant i tot valia, era tot molt, això, com deia, molt surrealista, no? I a més això, aquest format, no?, que apareixi un grup i que formi part de la història. I com acaba el capítol? Com acaba el capítol? Ells han de defensar la casa i tenim en Rick crucificat a davant, a la façana.
Rick, tio, què fas aquí dalt amb la meva creu, tio?
Protesto!
Mira, tu, no et vull desanimar, però em sembla que és un mal rotllo intentar suïcidar-te d'aquesta manera, saps? Jo ho he intentat mil vegades i, creu-me, no hi ha forma de clavar l'últim clau.
Perdoni, vostè és el llogater d'aquesta finca?
Ai, m'està muntant un mal rotllo a la via pública. M'estic posant paranoic.
Para de posar-lo paranoic, marrana!
El llenguatge, també, irreverent...
Volum d'insults, de...
Sí.
A veure, mirades verges, nois. A veure, aquí comença. Maria, va.
És que no m'ha fet riure en cap moment en els 30 minuts que ha durat la sèrie i tenia dificultats per mantenir-me desperta. O sigui... No sé, l'humor aquest absurd d'un que s'ho està carregant tot, que entra per el d'allò, que ara es carrega la televisió, que ara es carrega el terra, que de cop i volta surten unes rates i també s'encarreguen una. És que no li trobava cap mena de gràcia.
A vegades hi ha moments, no? Hi ha diàlegs que tens la sensació que no van enlloc.
És que no van enlloc. No hi ha res que vagi enlloc. O sigui, no li he trobat un sentit, no m'han fet riure en cap moment, no he entrat en cap dels personatges, i és més, m'ha costat a vegades entendre'ls. Trobo que no vocalitzen.
Clar, posem una mica de context. Dèiem que això és l'any 86, no vol dir que la sèrie sigui del 86, una sèrie anglesa, sí, que TV3 l'emet el 86 i que s'ha fet uns anys abans,
sí,
no?
Sí, del 82 al 84 l'emet la BBC.
Per tant, acaba de pujar Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher, poder, clar, eh? I el que parlen a la sèrie són molt crítics amb les polítiques conservadores de Margaret Thatcher, i això impacta molt en les classes socials, la classe social mitjana, baixa de la Gran Bretanya, i té un gran èxit, i arrasa. I llavors la... clar, triomfa arreu, clar, s'emet amb dues temporades, amb dos anys, fan dues temporades i sis capítols, eh? Vull dir que els capítols
no
que emet TV3
no
són els que...
Els que emet TV3 són
sí,
tots
són
els que
12,
hi ha, eh?
Són TV3 els emet seguits, un darrere l'altre, i la BBC n'emet primer sis i al cap d'un any sis més.
Clar, d'on venen aquests tios? O sigui, els actors aquests dels joves... D'on surten?
Ells formaven part d'un grup d'actors que es deia The Comic Strip, que era, doncs actuaven a clubs de comèdia de Londres, i llavors creen un format televisiu per Channel 4, triomfa, i la BBC veu el potencial de dir, hosti, això ens funcionarà. I llavors els demanen que apareixin una sèrie, i apareixen els joves. I un dels guionistes és el Rick Mayall, que fa el paper d'amic a la sèrie, i acaba doncs, funcionant molt, i aquest és el seu origen.
A mi, o sigui, el que més m'ha agradat precisament és això que a la Maria no li ha agradat, que és que no té cap mena de sentit, o sigui, que realment no t'espera res del que passa, és una paròdia, però superextrema. Ara entenc que realment és un humor cafè per a muy cafeteros, no?, que es diu. I, clar, a mi que m'agrada aquest tipus d'humor, doncs, ostres, hi he entrat de ple.
Jo no estic d'acord, perquè sembla que s'estracanada, sembla que no vagi enlloc, però parlen del suïcidi,
no.
El posen sobre la taula, no? Parlen del racisme, hòstia, parlem de la mort, i diu de parlar de la mort, que ve d'un dipòsit de cadàvers
amb una pota. La religió també hi és, no?, i que sí. Tampoc no és gratuït, fins i tot el Nil, tota l'estètica que dius, d'acord, és hippie, no sé què, però aquest punt de ficar-se en sopar i no sé què, vull dir, tu veus allà a Jesucrist, no?, d'alguna manera, i dius, ostres, vull dir, realment estan parlant d'això, i de nou, això es va emetre a TV3, no?
I tot surt de situacions quotidianes, de la seva vida en aquella casa, de que si fer el sopar, que si rentar la roba, les situacions quotidianes porten a situacions a vegades esperpèntiques, a vegades molt bèsties.
Em sorprèn que, o sigui, trobo que és molt britànica, o sigui, que realment és un humor molt britànic. De fet, m'ha portat a The Office, no?, que és una sèrie que després ens ha arribat per la versió americana i no sé què, però si mires la versió original, la britànica, la del Ricky Gervais, és també aquest humor de dir, estic incòmode mirant això, vull dir, estic rient, però no sé si he de riure, i no m'imagino TV3 fent The Office ara, no?, i per això em sorprèn tant, ara mateix, que funcionés.
Jo entenc que en l'època devia ser més trencadora, ara, veient-ho en aquest moment... els temes tampoc em semblen tan estranys, no?, de tocar, vull dir que ara mateix crec que es pot parlar del suïcidi d'una manera que segurament abans no es parlava, i el tema és que jo m'esperava riure, i no he rigut.
Bé, una cosa que ens agrada molt a Catalunya és quan una sèrie triomfa aquí, una sèrie estrangera, és portar els actors aquí. És a dir, això ha passat, per exemple, amb Dallas, no ho vam veure, sí. No? Larry Hagman, no? Llavors va venir...
A la Marató,
més a més, etcètera, no sé què. Això amb els joves també ha passat, eh?
Sí, Nigel Planner va venir a Catalunya, de fet va venir amb un programa...
Sí, el Catalunya Experience,
exacte.
El 2015.
Sí. Perdona, i el fax amb la Cristina Puig,
exacte,
no?
Exacte, això una mica més tard. He recuperat allò un detall de cada una de les visites, no? Perquè això, el Catalunya Experience, el presentava la Ivana Miño, i portaven gent de fora, molt viatgera, de fet, a conèixer el país. I en aquest cas, doncs sí, el Nigel, és, ostres, doncs el portem aquí, i, a veure, ell tenia alguna idea de l'impacte que havia tingut la sèrie aquí?
No sabia que la sèrie hagués tingut tant èxit aquí. Fins al mes passat no en tenia ni idea. El doblatge és molt bo. El noi que em tradueix és boníssim. Ara ho he vist i és increïble. Fa 30 anys d'això. És molt de temps. Ara estic jubilat.
It's a long time ago, so now I'm un jubilado.
Un jubilado.
Un jubilado, eh? Clar, en aquest programa explica que tot i estar jubilat escrivia articles de viatges per diaris i webs angleses en aquell moment, no? Que havia visitat Barcelona 15 anys enrere. És a dir, va estar aquí i va passar totalment desapercebut. No hi va anar ningú a dir-li hòstia, ets el Nil dels joves, no? I després, com dèiem, va tornar a Catalunya el 2019 al Fax amb la Cristina Puig i en aquell moment presentava un espectacle on repassava la seva trajectòria i va fer una comparativa que estava molt bé entre la veu del doblatge, no? Aquesta veu que ell havia sentit en català i la seva veu real a la versió original en anglès.
T'havies escoltat en català?
Yeah, Xavi Angelet.
Sí.
Xavi Angelet és qui em va posar la veu. Però a Anglaterra em reconeixen amb la veu del Nil, amb la meva veu del Nil, que és més aviat així.
Hello, my name is Neil Heavy.
Xavi Angelet is very
i el Xavi Angelet té una veu molt diferent.
Malcarma. Malcarma, un altre cop.
Que m'ha semblat fabulós, eh? Vull dir, el Nigel Planer fent allò, la versió en català.
Clar, el seu aspecte per això no tenia res a veure el paper d'amic.
No, clar.
No tenia res a veure. I, de fet, ell, recordo que va explicar, quan va venir, no recordo si aquesta entrevista amb la Cristina Puig o el Catalunya Experience, que ell era hippie i havia viscut en una comunitat i, de fet, s'inspira en el personatge amb el que havia conegut.
Dèiem això, sèrie mítica, només 12 capítols als joves. Sí. No és l'únic cas, perquè no. Això ja ha passat alguna vegada, sí. Que dius, hòstia, tens el record de que n'has vist molts, i potser tampoc hi havia tants capítols.
No. Mira, per exemple, aquest cas.
Som els petits, els més bons veïns, que poguessis a una escala trobar. Sempre dispostes a donar-te respostes, a
les tresines. Quants capítols diries que es van emetre de les tresines?
Aquest ho sé.
13 capítols. Per tant, les tresines, un exemple semblant al dels joves. Un altre exemple.
Aquest sí que no hauria dit mai, eh?
Mr. Bean. 15 capítols.
15 capítols.
Què dius?
Només 15 capítols, que hem vist molts cops, eh?
Però això sí.
Els hem vist molts cops.
Per això ens els sabem
de
memòria.
Ja.
Sí, sí, doncs 15 capítols, Mr. Bean. Va, un altre.
Tens alguna ambició a la vida que no sigui l'adquisició de naps? No. I què faries si tinguessis...
Quants? L'Escurçó Negre, més o menys?
24.
24.
24 capítols, que són prou, però, atenció, eh? 4 temporades de 6 capítols cadascun. O sigui que, són pocs capítols per temporada. Va, un altre.
Què voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
Europa!
13 capítols, també.
Clar, llavors van fer Espanya, no? Sí. Després, em sembla que devien fer potser 13 més, però sí. O sigui, només una temporada d'Europa.
Tampoc en van fer gaires, però Europa 13 capítols. I acabem amb aquest altre.
TV3 presenta... 3 estrelles.
3 estrelles del tricicle, també... 13 capítols.
Déu-n'hi-do. Algunes d'aquestes sèries que han quedat a la memòria, en alguns casos per repetició, diguem, evidentment, Mr. Bean llavors sí que guanyaria la competició de sèrie més repetida de TV3, no? Juntament amb Plats Bruts, potser, però vaja, que llavors l'has vist moltes vegades, però només hi havia 15 capítols de Mr. Bean.
A mi m'ha semblat molt bèstia, això, que fos tan curta i hagués tingut aquest impacte, no? I per intentar dimensionar-ho, he parlat amb un crític, amb un company de la casa, pantallero, al Via Lliure de RAC1, el Blai Morell.
Era una sèrie, sobretot, molt agosarada. I eren sèries que aquí, doncs, van impactar bàsicament perquè no hi havia productes semblants. Era humor britànic, sí, però eren històries que... tu podies sentir-te identificat amb algun dels personatges. És una sèrie que va calar molt entre l'audiència, especialment l'audiència jove. Potser si l'havien fet, el dia següent, doncs comentaves el capítol amb la gent i amb paraules i frases que van quedar, doncs el fotet hippie o jo què sé, el ei, tios... Són frases que van quedar a l'imaginari de molta gent de la meva generació. Sí, no, i a més, clar, eren frases, doncs, punyents, i era grullera, una sèrie grullera. No es tallaven un pèl. I les traduccions al català, hosti, no eren fàcils.
Clar, és el que comentàveu, no?, que tot aquest seguit de frases passen a formar part d'una conversa quotidiana, no?, una conversa del pati de l'escola, fins i tot, que dius, doncs mira, s'anaven dient, ei, tio, etcètera, i amb aquests personatges que atrapaven molt.
I gent que es disfressava, també m'ho recordava el Joan Lluís, disfressava de Vivian, vull dir, sí, que clar...
Que portava aquelles estrelles enganxades aquí al front, no?
És que són personatges, no?, tan potents que és molt fàcil aferrar-t'hi tot i això, tot i ser una realitat britànica. Jo, amb aquest impacte que m'ha generat a mi a 2023, li he preguntat al Blai, t'imagines una sèrie semblant, eh? Ja no et dic ben bé la mateixa, una sèrie semblant a TV3 a l'actualitat?
Jo crec que és una sèrie que ara mateix no es podia fer. O si es pogués fer, no s'emetria a TV3. Perquè era molt políticament incorrecte. Molt. Molt. Al nivell d'històries, de les trames, dels insults... en qui es ficaven en tothom.
Jo estic d'acord, eh?
Certifiquem, eh?
Sí,
que no...
sí, jo crec que ara no... Una sèrie que no s'emetria.
I fins i tot, sí, clar, parlaven també allò fora de micròfon a veure si podríem fer una versió a la catalana i diu... tampoc. Potser, diu, el més semblant seria Plats Bruts, però lluny, eh? Lluny de lo que eren els joves.
Hi ha un missatge d'un oient, Jo Carel, que diu... Us sembla que el Lil Dame, jurat d'Eufòria, té la mateixa veu que el Nil dels joves? Ah. Hi ha alguna cosa, eh? Jo compro una mica.
És veritat.
Alguna cosa hi ha. Sí, perquè, ei, tios, no sé què, jo amb aquesta actuació m'ha semblat... Algú hi ha.
Bé, avui amb l'Eloi hem recordat els joves, eh? Hem tornat a veure aquesta sèrie mítica, any 1986, 12 capítols a TV3, s'han repetit després moltes vegades, però allà ha quedat aquesta sèrie que marca també un moment... de la història de la Gran Bretanya, no? Aquests primers anys dels anys 80, aquests primers anys de Margaret Thatcher. Acabem ja, que estem parlant de tele. Volies explicar una cosa del Llucià Ferrer i de l'Atrapa'm si pots d'aquest cap de setmana,
sí,
eh?
Sí, perquè aquest cap de setmana l'Atrapa'm, concurs que va als caps de setmana, dona el pot més gran de la història del programa.
Però el dona de veritat o és allò que sempre estan a punt de guanyar i acaben guanyant 1.000 euros?
No, se m'ha dit que aquest cap de setmana no sabem si dissabte o diumenge...
Jo sempre penso, mira, ara... No, 1.000 euros.
1.000 euros.
No. 1.000 euros.
Saps quant?
Aquest és el pot gran, 1.000 euros?
Bueno, no,
el pot
gran,
habitual, diguem.
Sí, és el pot habitual, però el pot gran. 81.000 euros, eh?
Home, això ja és una altra cosa.
Que això ja ens poca ho mirem diferent, eh?
O sigui, sí. Si mirem aquest cap de setmana Atrapa'm si pots, sí, volem algú que guanya 81.000 euros.
I no sé si dissabte o diumenge, perquè s'emet dissabte o diumenge, i no sé quin dia emeten el programa en què...
Que ens ho digui Llucià.
En què guanya el pot. El que passa... Mira, he tingut el privilegi de... Tinc dues preguntes que qui guanya el concurs va respondre.
Ah, o sigui, has tingut accés a les preguntes.
Per tant, les va respondre
bé. O sigui, això ja està gravat, aquestes preguntes s'han fet, les ha encertat el concursant, sí, o la concursant, que s'acaben portant 81.000 euros.
I n'ha respost moltes, però jo tinc dues.
I ara ens les vols fer per si nosaltres
si
les
voleu.
Sabem. A veure.
Sí, per exemple, una. De quina ciutat catalana és el club de futbol Redis?
Ostres.
De quina ciutat catalana... és el club de futbol Redis.
No. Redis?
De res.
Redis de Llobregat.
Redis és un patrocinador. Vull dir, ni idea.
No estic Redis per recontestar aquesta pregunta.
L'Hospitalet.
No, és un club fundat el 1922 i la Maria l'ha encertat.
Tuma.
És un club de Reus.
Home!
Aquesta és una de les preguntes.
Però, va, serà... 81.000 euros!
Maria... Si encertes la següent,
què?
Pensaré que t'ho has amagat i que ets tu la concursant que guanya 81.000 euros aquest cap de setmana, eh?
A veure.
La següent, contesta la Maria. Qui va escriure la sèrie de novel·les de La Fundació, en què Harry Seldon és el creador d'una ciència coneguda com psicohistòria? I torno. Qui va escriure la sèrie de novel·les de La Fundació, en què Harry Seldon és el creador d'una sèrie coneguda com a psicohistòria.
Ostres... Això ho has de saber tu, Marc. O sigui, és la típica pregunta que la saps tu, Marc.
És per tu.
No sé per què, però...
Novel·les de la Fundació...
M'ha vingut al cap Stephen King. Però no tinc un motiu, eh?
No.
Maria, no, va.
No pot saber.
Jo crec que fa pinta... És Isaac Asimov?
És Isaac Asimov!
No!
És ella.
Com et ve al cap, Isaac Asimov?
O sigui, no hem de mirar això per si s'emporta 81.000 euros, per si és Maria Xinxó qui se l'emporta.
Catalunya pendent de si Maria Xinxó...
Molt bé, perfecte.
Bé, no us ho volia dir, però...
Atents a l'atrapa amb si Maria.
Estarem al cas, atrapa'm si pots. Eloi, que passis un gran cap de setmana.
Igualment, que vagi molt bé.
Pensa que hi ha derbi diumenge.
Sí, estarem superpendents.
Home, que d'Espanyol Barça. I pensa que demà hi ha Festival d'Eurovisió, demà a la nit.
Sí, no sóc molt de Festival d'Eurovisió, però intento estar al cas.
Vull dir,
poses
RAC1, no, vaja...
Sí, home, i tant,
RAC1,
poses la ràdio, ja està.
I diumenge, a veure si som campions.
Ara ho comentem amb l'Edu de Batlle i amb el Jordi Ramos, si el trobem a Liverpool, que vés a saber com deu estar ja Jordi Ramos a aquesta hora.
Nerviós.